Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs mireu, en funció de com vagin les coses, primer de tot, gràcies, Carlos, i bon migdia o bon dia a tothom. Depèn com enfoquem les coses, hi ha sectors que, bé, estan començant a treure el cap. Hi ha sectors que durant la pandèmia ho van passar força malament. Quan parlo força malament, parlo d'estar pràcticament doncs a un punt de tancar. A un punt. De fet, molts van tancar. Quan parlem d'això, parlem de restaurants, parlem de sales, de bars, de negocis que no van aconseguir aixecar el cap. Han quedat molts pel camí. Econòmicament parlant, han quedat molts pel camí. Possiblement un dels sectors que més castigat ha estat el sector dels firaires. Els firaires, el circ i els firaires, doncs, han estat segurament el més castigats de tot, o un dels més castigats. Això de a ver quién le ha dolido más és una mica una lluita tonta, no? Però possiblement és que no podien sortir absolutament de res. De fet, vam demanar al govern dues mesures fiscals, econòmiques específiques. Tot i així, el deute que van acumular durant tota la pandèmia encara l'arrosseguen, i l'arrosseguen força. Això sí, i quan dic que les coses no van malament, dic que ara hi ha una revifada de firetes, de los caballitos, de circ, que permet com a mínim, ser optimista de cara al futur i de cara, doncs, a aixecar el cap. Avui parlarem amb supervivents de totes aquestes fires, de tots aquests firaires que han aconseguit, doncs, passar una tempesta increïble que ningú s'ho podia pensar i que avui en dia encara arrosseguen totes aquestes conseqüències de tota aquella crisi, de tot aquell tancament per salut que hi van patir. Parlarem d'això avui a Herrera, d'aquí una estoneta. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Si parlem de temps, la novetat no seria per avui. La novetat seria de cara a demà o dijous, que sobretot per demà alguna goteta que s'espera de cara al Pirineu. Res que lleugeri la sequera que tindrem, però és una novetat dir que plourà, sobretot per la part nord, cap a la Vall d'Aran i Pirineu, no? I que de cara al dijous que les temperatures baixaran. No dic res d'avui perquè és que avui no passarà res, a part que pugen importantment les temperatures. Tindrem un dia, doncs, aquesta franja horària del migdia cap a primera hora de la tarda, doncs amb força calor, i d'aigua no s'espera absolutament res, ni una gota. Parlant d'això, anem com tenim les carreteres, com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Doncs, a veure, el trànsit en general aquesta hora es manté estable, ara ja amb tot plegat força més tranquil pel que fa a la mobilitat a aquesta hora del matí i migdia, però sí que és cert que tenim encara alguna via a comentar, bàsicament per alguna incidència. En el cas de l'autopista AP7, aquí és un accident que tenim a la zona d'Olèrdola, de Vilafranca del Penedès. Hi ha un sol carril obert per passar en sentit nord en aquest punt i genera uns 5 quilòmetres de cues en aquest tram de l'autopista AP7, afectant bàsicament tota la zona de Vilafranca del Penedès. A l'autopista P2 tenim un tram també més curt de l'altitud, aturades a la zona de Puigverd de Lleida, en sentit Soses, i per últim a l'autovia 2, en aquest cas també per obres a l'altura de Cervera, i en sentit Barcelona hi ha aturades per les obres que s'hi faran aquest tram de l'autovia de Lleida. A la resta, de moment, si més no, es manté la circulació còmoda. És tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabar entre l'espectacle i ser una fira itinerant, tenim el circ. El circ és aquell espectacle que inclou teatre, inclou emoció, inclou, doncs, acrobàcies, inclou també la itinerància pròpia del que pot ser, marcadament, una fira, no? Milers de persones anualment viuen un espectacle de circ. Amb una competència digital, els espectadors són fidels a aquest tipus d'espectacle. El circ i les atraccions de fira ens transporten quan arriben a la nostra ciutat els dies de festa major, unes festes majors i unes fires que ara que ve la primavera i encarem l'estiu, doncs repunta. No, recordem que a Catalunya el dia que més fires o més festes majors hi ha és el dia 15 d'agost. Seria el dia cum, el top. El que més fires a l'hora i a festes majors ja a l'hora, el dia 15 d'agost. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, jo parlava de la recuperació del sector, sí, que encara arrossega molts deutes de tots els préstecs que van demanar durant la pandèmia per sobreviure. No tots ho han aconseguit, però el sector recupera, Sergi?
Sí, el sector es recupera, tot i que també pateix, òbviament, la inflació. És a dir, són les dues grans crisis que han arribat amb aquest últim 5 anys. Primer, la crisi del coronavirus, però com tu molt bé has dit, va ser el sector més perjudicat de tots, és a dir, va ser l'últim que va poder retornar a funcionar, especialment amb el que serien les atraccions de les firetes, no? De les fires, perquè significava doncs, una gran aglomeració de gent. Per tant, va ser l'últim en funcionar i també el sector del circ va ser un dels penúltims, en aquest cas, a entrar en funcionament. Però jo crec, José Miguel, que si parlem del circ, ho hem de fer amb la popular música del que el circ ha arribat a la nostra ciutat. Perquè què significa, José Miguel, quan el circ arriba al Prat, a Lleida, a Besalú, a Mataró, a Sant Cugat, a qualsevol ciutat? Què significa aquesta arribada i aquesta música?
Significa que más difícil todavía.
Trapecistes, de tot, eh? Ja no hi ha, això sí, els domadors, però hi ha, evidentment, els espectacles de música, d'humor, de que ens fan doncs, a transportar-nos, com tu molt bé has dit, en un món de les il·lusions. I Catalunya, doncs, en aquest cas, és una comunitat amb una excel·lent salut de ferro pel que fa referència als seus artistes de circ. Tenim alguns i de molts importants a nivell d'Espanya, a nivell europeu, l'Smile, que està, per cert, a Sant Cugat del Vallès, l'Alegria, l'històric circ Arralull i també doncs, amb moltes actuacions que es fa aquí a Catalunya, el també ja emblemàtic a nivell mundial el circ Soleil. Per tant, doncs, la recuperació sí que és bona. Els preus oscil·len, en aquest cas, entre els 10 euros cap endavant, depenent també de la funció, del tipus de circ i del tipus d'espectacle, però, doncs, en aquest cas, la mitjana de cada circ és d'uns 50 treballadors. Sí, perquè fa referència també a que serien les atraccions de fira, que en aquest cas també arriben amb festes majors, tot i que hi ha seus permanents amb el que serien les ciutats de costa. El sector també assenyala que s'ha recuperat ja la total normalitat, una vegada doncs, s'han superat les restriccions del coronavirus, i que fins i tot hi ha hores d'ara doncs, una relativa competència entre municipis, o en aquest cas el que serien competència d'empresa, a l'hora d'organitzar el que són les populars fires. Recordem que les empreses opten, en aquest cas, a la seva organització davant del municipi i que les millors ofertes són les que després doncs, fan a tot el muntatge de les atraccions de fira que també ens porten l'alegria de l'arribada de la festa major i que seran protagonistes al llarg d'aquesta primavera i d'aquest estiu.
Sergi, quan va ser la darrera vegada que vas anar a una funció de circ?
Una funció de circ ja fa abans del coronavirus, sí.
Abans del coronavirus. Mira, jo fa res, no. Quan parlo de fa res, fa un...
Bueno, la meva vida, com molts, és abans o després de la pandèmia.
És la frontera, és el que marca la frontera de moltes coses, Sergi.
Aleshores, quan tu me parles de coses, quan vas anar a pescar, quan vas anar a tal, dic, abans de la pandèmia i no ho he recuperat.
Doncs, mira, jo fa res, fa un parell de mesos, vaig anar a una funció de circ. La funció del circ, el Raluí Legacy, que has comentat.
També he de dir que jo he vist com una ciutat on no arriben gaires funcions de circ.
En funció del què i del com, t'he de dir... Clar. Que si un dia a Lleida arriba el circ Raluí Legacy, no t'ho perdis.
No, això segur.
No t'ho perdis. A més, és no només l'espectacle del circ, sinó és tot un museu.
Bé, jo crec que en aquest cas mereix estar un desplaçament.
I tant, no, és que a més, com t'explicava, és que no només és l'espectacle, sinó és que és tot un museu amb caravanes del segle passat. És anar a un circ amb tota l'ambientació d'un circ del segle passat.
És un circ històric, un circ amb gairebé de 5 generacions, no?
I tant, 5 generacions d'artistes. I la gran pregunta que ens podríem fer és... I com s'ho han fet? Com s'ho han muntat per arribar fins aquí amb totes aquestes problemàtiques que hem posat a sobre la taula?
Per cert, una cosa, perdona, ja per acabar, una cosa que se'n diu el sector, és un sector molt generacional. És a dir, és una feina dura, molt itinerant, com tu has dit, que va de ciutat en ciutats, i aleshores, habitualment, són les famílies amb un relleu generacional que hi ha i que mantenen, en aquest cas, l'espectacle, tant del circ com també de les atraccions de firetes.
Doncs mira, tenim al telèfon precisament la gerent del Cirque Louis Legacy, la Emily Raluí. Emily, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Com ha aconseguit el Cirque Louis Legacy doncs, per durar tant de temps?
Sí, perquè ja som 5 generacions.
5 generacions,
sí,
sí.
Sí, i jo crec que amb passió, perquè crec que si no tinguéssim passió i no ens agradessin molt el que fem, no podríem conservar tot el que tenim, perquè tenim un comboi de 40 camions i caravanes del segle passat, i això hem de mantenir-lo. Tenim un espectacle amb 20 artistes internacionals que també tenim que està ahí innovant i que la gent pues, cada vegada que vingui al circ vegi algú molt, molt bonic i vulgui tornar, perquè com sempre estem per Catalunya, actualment pues, la gent si no li agrada pues, no torna a un lloc. I jo crec que és això, que ens encanta el que fem i ho fem amb molt d'amor i molta passió.
Clar, a part de tot això, de tot l'espectacle del Cirque Louis, per ser molt recomanable, tot s'ha de dir. Jo he estat un dels que ha vist aquest espectacle, per exemple, així que puc donar fe de tot això. A més, és que té l'atractiu de que és un circ-museu, per dir-ho d'alguna forma, amb unes caravanes del segle passat, com estava explicant la Emily. Clar, econòmicament com tira endavant un circ?
Bueno, és que nosaltres som un cas una mica diferent, perquè no tenim caravanes modernes, no tenim grans trailers, que seria tot una mica més fàcil, perquè els camions que tenim són més petits, la càrrega que porten és més reduïda, llavors necessiten més camions, i això és més gasolina cada vegada que... Mm. Viatgem i som 50 persones al circ, és també és el dia a dia, perquè vas a un poble i tu no saps si t'anirà bé, si vindrà gent.
Com escolliu el poble on aneu? Perquè suposo que escolliu un poble en funció de... O no sé si estan o entra el factor possibilitat d'omplir en funció del lloc on aneu.
Bueno, sí, mirem una mica els habitants d'aquesta ciutat i tal... I, bueno, no anem a pobles molt petits, perquè, clar, si és un circ una mica gran, pues, si vas a un poble molt, molt petit, pues, solament pots estar 3 dies o 4. Llavors sí que anem a unes pobles una mica més grans, unes ciutats, i intentem pues, fer molta publicitat si no hem anat mai. Si hem anat ja, pues, ja ens coneixen una mica i això ja ajuda. O les primeres funcions, la gent ve... I després és el boca a boca, que és el que més ens funciona a nosaltres. Mm. Venen una vegada i ho recomanen i després venen pues, al final de la setmana ja està bastant ple perquè han parlat.
Clar, quan parlem de per exemple, parlant de la inflació, no? Que ens ha afectat a tots, com afecta un circ la inflació? Com us ha afectat?
A tot arreu, tot arreu, perquè bueno, també tenim... també venem coses al circ, productes... per menjar, pues per beure, després tot, és que tenim que comprar moltes coses a un circ, que són també el que portem per vestir-nos, són unes teles molt, molt llargues, també si algú es trenca, peces per camions, la gasolina, que hi ha molta cosa, és que realment un poble ambulant que anem canviant de lloc i això hi tenim que mantenir-ho tot i tot, bueno, jo crec que tot arreu tot el món ho ha notat una mica.
I tant. Emily, creus que hi ha una revifada de l'espectacle del circ?
No, jo crec que està com sempre.
Estable?
Sí, estable, jo crec que sí.
Bé. Sí, sí. I això és bo o dolent? Vull dir, quan parlem d'estable, parlem estable perquè ha estat dolent o estable perquè, ostres, està prou acceptable?
Bueno, no ens podem queixar. Estem bé. Perquè sí.
Millor.
La gent ve
millor.
Ara mateix estem bé, sí que hi ha de vegades hi ha dies pitjors, hi ha dies millors, hi ha èpoques, jo crec que com tots els oficis, saps quan et va millor, quan et va pitjor, però més o menys ens va bé.
Per cert, ja que estem, si teniu curiositat com es veia un circ amb totes aquestes preguntes i més, la Emily va publicar un llibre, La vida és un circo, que aquí trobareu moltes preguntes d'aquestes. Les vivències directes de la Emily, que ja, com explicaves, són 5 generacions d'artistes de circ. Emily Raluí, del Circ Raluí Legacy, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada. Cuida't molt.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Ens veiem al
CIR. Gràcies, Emily. Doncs aquesta és la situació. Bé, podia anar molt millor, però també podia anar molt pitjor. Aquest és el cas, eh? De seguida parlem d'estudis. És un moment, possiblement, per molts alumnes de començar a pensar en el futur. De seguida en parlarem d'un dels sectors forts i que possiblement tenen sortida a Catalunya, el sector de l'hostaleria. Parlarem de seguida amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona per parlar d'això, precisament del sector. Però abans, no sé, penso, igual, potser, necessites deshincharte y adelgazar? Sí? Pues no te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas vas a eliminar de 4 a 7 kilos. Así. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Así de rápido y seguro, ¿eh? El plan 1-2-3 con registro sanitario, que es drenante, te ayuda a deshincharte, a perder peso, a bajar volumen. Y al adelgazar, pues controlas tus niveles de azúcar y colesterol y ganas humor, duermes mejor y prevenimos enfermedades cardiovasculares. No son batidos, vas a seguir comiendo sin pasar hambre y como tú bien has dicho, Cruz, en solo 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Me gusta eso de ganas humor, que hace falta en este país a veces, ¿eh? Bueno, oye, y según tu edad, peso y sexo, pues recibes una evaluación con tu plan 1-2-3, ¿eh? Con indicaciones rápidas, sencillas. Solo vas a tomar un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Vamos a empezar a bajar de peso y además, como es natural, pues es apto para todo el mundo. Mira, la primera semana vamos a limpiar, bajaremos de volumen, Enriqueta.
Sí, y además eliminaremos las toxinas, la retención de líquidos y perder 2 kilos y tomaremos los sobres de pizza.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a tener un vientre plano.
Sí, porque vamos a reducir la barriguita, vamos a combatir el estreñimiento, vamos a perder otros 2 kilos más y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana con las cápsulas vamos a perder ya la grasa en la papada, la cintura, la espalda, la barriga y en las piernas.
Claro que sí, vamos a captar esa grasa localizada para seguir perdiendo peso y el resultado, pues sí, el resultado es de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. Voy a dar el teléfono para que los oyentes de COPE ya llamen, 650-51-52-53, digo que llamen porque tenemos un ofertón, Cruz, un ofertón hoy con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna reductora y adelgazante y también hoy de regalo el gel reductor con masajeador destructor de esa grasa localizada. Esta gran promoción te viene gratis con tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme, informarme. Si lo quieres, mañana lo puedes tener en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío para que empieces ya, con tu plan 1-2-3 a perder peso y bajar volumen. El teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. El plan 1-2-3 es económico, fácil de hacer, rápido y seguro, así que llama ya ese teléfono. Sí. 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos, Enriqueta.
Sí, sí, perdemos ese peso, sobre todo nos deshinchamos, ese volumen que baje. Pero piensa que estamos pensando que llega ya. Ya mismo el verano, ¿eh? Pues vamos a lucir ese bañador, ese bikini que queríamos, ¿no? Porque lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3. Así que repetimos el teléfono y sobre todo cuando llames COPE, Cruz, la oferta, la faja y el gel que te viene gratis con el plan, ¿eh? 650-51-52-53.
Ya lo sabes, las palabras clave. COPE, Cruz, la faja.
COPE.
Cruz. Enriqueta, moltíssimes Patonets. Gràcies. Patonets molt grans,
Patons,
eh? Gràcies. Va, de seguida parlem de professions, d'estudis, parlem de dubtes, perquè molts joves, a certes edats, diuen, ostres, i què estudio jo, què faig, què té sortida? Molts tiren cap a la informàtica, però l'hostaleria és un dels punts forts que tenim a Catalunya. De seguida en parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institutos Odontologics, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, colabora Xio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I ara que estudiem, hem de començar a pensar què estudiar. Per exemple, una de les qüestions de les que parlem ara és una d'aquestes professions que té sortida a molts nivells inventant un ventall molt ampli. Parlem de l'hostaleria, que a Catalunya és un, som una potència necessàriament pel turisme, no? Tenim al telèfon precisament el director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, el senyor Iñaki Gorostiaga. Iñaki, bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Va, parlem d'estudis d'hostaleria, una professió de present i de futur a Catalunya. Ja sabem que som una d'aquestes potències en qüestions d'hostaleria i d'hostaleria al planeta. I m'atreveixo a dir al planeta, eh? Iñaki, quins estudis imparteixen a l'escola?
Doncs mira, a l'Escola Superior d'Hostaleria a Barcelona, nosaltres fem cicles de grau mig amb el que seria l'àrea de cuina, cicle grau mig també amb el que seria amb sala, o cicle grau mig amb pastisseria. Estan enfocats a, podríem dir, a ser els caps de departament per ser xefs, caps de pastisseria o metres, i un grau superior està més pensat a nivell de gestió per ser directors de restauració. Per la qual tenen un component, un tercer any, molt fort amb el que són les seves habilitats directives i de gestió. Dintre de que hem de pensar que en totes les línies, per nosaltres, i concretament per mi, que vinc del món empresarial i vaig estudiar cuina, són molt importants i molt madurs. perquè pots cuinar molt bé, però si no saps fer els números perquè aquest restaurant trigui un rendiment econòmic, tindràs problemes a futur, perquè has de pagar nòmines, has de pagar lloguers, has de pagar els proveïdors, per lo qual és un component per mi bàsic. Podríem dir que primer és l'ABC i després t'ensenyem el que és la cuina, la sala i la pastisseria.
Quan parlem de pràctiques externes, a on es fan aquestes pràctiques externes?
Es fan a hotels i restaurants, tots acorda amb la filosofia de l'escola i variats per l'escola. La majoria d'ells són restaurants de molt alta gamma, parlant, ara parlaríem dels tres Michelin, des d'un Celler Can Roca, des d'un Ferni Puig, se'n van amb Antoni Adulls al País Basc, o Martín de la Sategui, a la Xarxa Barcelona. Això pot donar noms. Si tots restaurants emblemàtics. O si parlem d'hotels, parlem sempre d'hotels de 5 estrelles i 4 estrelles. Podien anar des d'un hotel A, un W o un Hilton, fins a cadenes d'aquí que tenen hotels emblemàtics, com podria ser una de la cadena hotel Arteu o Hotels Catalonia, però sempre buscant que l'objectiu final de les pràctiques és que s'incorpori al món laboral.
D'acord. Bé, possiblement, si jo ara et pregunto, escolta'm, i per què he d'estudiar a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona? Tu què em diries?
Mira, això és una pregunta que sempre surten a les jornades de portes obertes. Nosaltres el que hem fet ha sigut traslladar tot el que es pot fer a una aula a un espai pràctic. Llavors, què fem? Si aquell dia toca treballar tomàquet, es demanen els 20 tipus de tomàquets que podem trobar en aquest moment de temporada, els portem a les cuines, allà es veuen, es toquen, es tasten, es cuinen, i és la forma de retindre el teu cap i qualsevol producte. Així amb tots els productes. Després, al ser l'escola dels gremis, el contacte és real amb el sector. I a l'escola ben bé es fan demostratives de grans xets o de productes molt específics cada setmana. Com t'explicava abans, l'atenció, tu tindràs un tutor des del primer dia amb una atenció molt personalitzada i la directora de pedagògica inclús té reunions trimestrals amb els alumnes. Al final el que es busca és una formació 360 graus que tu començaràs des d'una base però que al final de tot tu aquí els alumnes porten des de l'oferta gastronòmica, els costos, la facturació dels restaurants, l'elaboració de la carta, l'elaboració en el moment on fa de xef i fa tots els números dels menús cada dia, fins al que són totes les tècniques a nivell d'avantguàrdia dintre els nostres restaurants. Vale? I això està donant un èxit amb la inserció avui en dia laboral doncs espectacular, tant a nivell personal com professional.
Doncs Iñaki Gorostiaga, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, escolta'm, moltes gràcies per la xerrada, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins la pròxima, una abraçada.
Una abraçada. I de seguida parlarem de la llei de segona oportunitat, parlarem d'economia, Maria Jurídica Global, que ens tindrem aquí a l'estudi, i després parlem de quan un detector de fums et pot salvar la vida. En parlarem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Este sábado, 13 recorre un oeste americano plagado de estrellas.
¡Manos arriba!
Enfrentados.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Bandidas.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Y el tren de las 3 y 10.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
3 del Oeste. El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser, y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
Sí, o a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya este
renombre. Pero damos
este
soluciones
renombre,
globales, ¿no? Como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro, Área Jurídica Global.
Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás informal?
Els bombers aconsellen, des de fa temps, que estan aconsellant el fet d'instal·lar detectors de fums a les llars. Però això, com funciona? Quant costa? Quina homologació té? Per què serveixen, està clar, no? Per detectar fums, evidentment, no? Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Explica'ns això.
Doncs, bàsicament, com tu deies, contribueixen d'una manera fàcil i econòmica a prevenir focs a casa. I entre les coses que ens expliquen és a quins espais és més útil col·locar aquests detectors de fum. Per exemple, els podem posar als passadissos, a prop de la sortida de la cuina, al menjador o a la sala d'estar, i també allà on es carreguin les bateries elèctriques de patinets o bicicletes. A més, destaquen sobretot la importància d'aquests sensors perquè poden despertar-nos quan dormim, ja que si hi ha un incendi a casa nostra i no ens enterem perquè estem dormint, amb aquests detectors de fum sí que ho sabrem I a més, es poden robar a les ferreteries, que gràcies a que les podem comprar, aquests detectors de fum allà a les ferreteries, són fàcils d'instal·lar per la nostra compte, els podem instal·lar nosaltres mateixos, i ho podem fer doncs, nosaltres des de casa, molt fàcil, en 10 minuts, per molts pocs diners, també.
És un dels que és, però és que això, en funció de com, si estàs dormint, pot salvar-te la vida. Però hi ha més coses, i parlem i tenim al telèfon el gerent de la ferreteria DC Industrial, a Ripoll, el senyor David Linares. David, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, gràcies per estar amb nosaltres, David. Primer, tothom pot instal·lar-se un detector de fums a casa seva?
Sí, un detector de fums és una instal·lació molt, molt fàcil. Al final, normalment, per exemple, els que nosaltres tenim poden anar o cargolats o amb una cinta de doble cara, l'enganxes i ja està, i funciona. De fet, porta unes piles i ja està, funciona així.
Mm. I el que faria, bàsicament, seria detectar fum i donar l'alerta. Però, per exemple, es poden regular en funció del nivell de fum que pugui tenir per si un fum a casa?
No.
Si tu fumes a casa i ho detecta el fum, salta l'alarma, en aquest cas.
Salta l'alarma, sí, com si fos un fum, que ell no detecta si és fum del cigarro o és fum d'un foc. O sigui, al final, si és fum, és fum.
Si és fum, és fum. I la quantitat, per una quantitat determinada de fum, això tampoc ho detectaria. O sigui, si detecta fum,
no,
detecta fum.
No, ell, o sigui, venen de casa, venen tarats, diguem-ho així, no? Mm. Quan ell detecta fum, pues salta.
Quins tipus d'instal·lacions hi ha? Pot ser inalàmbrica, amb cable, va connectat a internet, com va?
Aviam, nosaltres els que tenim bàsicament, o els que trobaríeu en una ferreteria o així, és un tipus que va amb unes piles i és inalàmbric, no? És el senzill. Llavors, una instal·lació, quan és d'aquest tipus homologades o no sé, o les
oficial,
que et demanen a tenir amb un comerç o amb una industrial...
D'acord.
Han de ser cablejades i depenent dels metres quadrats doncs necessites més o necessites menys. Però clar, això és molt més complicat que jo tenir una instal·lació a casa meva i ficar un detector de fum.
Clar, llavors tenir la diferència d'un comerç o una nau industrial a una llar seria molt diferent en aquest cas.
Ah, clar, hem de separar les dues coses, perquè per un comerç o una nau industrial et demanen uns requisits que has de tenir per a l'hora d'obrir, no?, per fer el permís d'obertura o així. Clar, això no ens ho demanen a una casa particular.
Clar.
I bueno, doncs això.
És més segur un de cablejat que un inalàmbric? Perquè explicaves que abans el de casa, el que teniu, per exemple, que pots posar inalàmbric, de què depèn?
Bueno, clar, jo això m'enganxes, no?, amb aquesta pregunta, però jo crec...
No, la meva intenció, no, però m'ha cridat l'atenció, que sigui inalàmbric.
Quan he imaginat això, opinió personal, que igual ara t'estic enganyant, però quan tu tens un que és inalàmbric,
sí,
doncs clar, allò pita només en aquell punt, no? I els que són cablejats, doncs van amb una central d'alarmes o una central d'incendis, que allò t'avisa i clar... Així és molt més complexa, diguem-ho així.
És molt car? Per exemple, el d'instal·lar una casa, un d'aquests inalàmbrics a casa dels que teniu, són primer, si són molt... 10 euros, això és...
10 euros, és una cosa molt senzilla. Que, també el que vinc a dir amb tot això és que jo veig molt important, a part del detector de fums, el detector de monòxid, que és quasi bé o igual d'important que un de fums.
I com a instal·lació, costa molt d'instal·lar això?
Si en generós, 10 minuts.
Carai, cal un expert per instal·lar-lo o no? Si jo te'l compro, vaig a casa, el poso...
No, ja el que et dic és ficar-hi les piles, collar el sostre, sobretot, perquè hi ha gent que el fica a l'estanteria perquè el sostre queda lleig.
Sí.
Vale, i és caro el sostre i ja està, no és que no té més.
Doncs David Linares, gerent de Dico Industrial, de la ferreteria Dico Industrial de Ripoll, escolta, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Interessant, molt interessant el detall del detector de monòxid de carboni. Interessantíssim, perquè no hi ha estiu que no... Perdó, estiu. No hi ha hivern que no trobem alguna malaurada notícia de persones que han mort per inhalació de monòxid de carboni, que no el detectes, però que... te deja fiambre, és el gran problema, no? I això, precisament aquest detector, és doncs el mateix preu i fàcil d'instal·lar. Interessant el tema, eh? Tanquem Herrera des de Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant de bullying. Sabeu que precisament des del suïcidi de Sallent, des d'aquesta malaurada notícia, les trucades per avís de possibles casos de bullying s'han triplicat. En parlarem i el posarem en valor després a migdia. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.